Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El Consell de Ministres aprovarà demà el Pla de Regeneració Democràtica contra les notícies falses que Pedro Sánchez va anunciar abans de l'estiu. Maria Pagès.
Ho ha anunciat el president del govern en una reunió al Congrés per encetar el nou curs polític amb diputats i senadors del PSOE i en la que també ha tornat a defensar la reforma del sistema de finançament.
Vamos a defender un nuevo sistema de financiación autonómica, como antes comentaba el portavoz del grupo parlamentario, que garantice la igualdad entre españoles. Pero nuestro modelo de financiación autonómica es el mismo en todos los territorios. Es blindar los pilares del estado del bienestar que están en manos de las comunidades autónomas atendiendo a las particularidades de cada uno de esos territorios. ¿El de la oposición cuál es? Privatizar esos servicios públicos y confrontar territorios.
El Tribunal Constitucional paralitza els recursos de les autonomies del PP i la de Castella-La Manxa en mans del PSOE contra l'amnistia.
L'organisme ha pres la decisió mentre estudia si els governs i els parlaments estan o no legitimats per recórrer una norma penal. Des del Partit Popular asseguren que seria una arbitrarietat extraordinària que el Tribunal Constitucional rebutgés els recursos.
11 famílies desallotjades de dos edificis a Tarragona per esquerdes a la façana.
Segons els bombers, la biga mestra que suporta càrregues i les distribueix hauria cedit.
Condemnada a 4 anys i 6 mesos de presó, Àngela Dobrovolski, l'Audiència de Barcelona la considera culpable d'un delicte de lesions agreujades contra Josep Maria Mainat, però no d'intent d'assassinat.
Dobrovolski, que està en presó provisional, no es podrà apropar menys de 1.000 metres a Mainat durant 8 anys i 6 mesos.
I en cultura, a aquesta hora s'inaugura oficialment l'exposició Montserrat 1.000 anys al Palau Robert amb la presència del president Salvador Illa.
La mostra presenta les claus de la Fundació de l'Abadia a través d'un viatge virtual inèdit al cor del monestir i també dels testimonis que molta gent que hi han establert vincles de tota mena. Marc Sureda i Sergi Martín són els comissaris de l'exposició.
Que intenta explicar què és Montserrat amb dues meitats, amb dos grans apartats. Un que explica Montserrat portes endins, què és el monestir, què és la vida monàstica i que invita a entrar en espais poc coneguts a l'interior del monestir.
Hi trobareu l'experiència de molts testimonis que des de diferents punts de vista ens expliquen aquest vincle emocional que des de fa generacions catalans i catalanes tenen amb la muntanya.
I en esports, Jordi Cervantes, Aitana Bonmatí renova fins al 2028.
El Barça i la migcampista de Sant Pere de Ribes han fet oficial aquest migdia l'ampliació del contracte de la jugadora blaugrana per 3 temporades més. L'última guanyadora de la pilota d'or finalitzava la seva vinculació el 30 de juny de 2025 i d'aquesta manera podria arribar a les 16 temporades vestint la samarreta blaugrana.
Notícies en xarxa, edició vespre. Un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un temps idèntic al que estem tenint avui del que hi va haver al cap de setmana. Situació molt càlida aquesta tarda, hem arribat als 30 graus de màxima en alguns indrets de Girona, del prelitoral barceloní i també de les comarques de Tarragona, i després d'un matí que sí que ha estat ben frescal. Continua el vent de tramuntana, també el de mestral a les Terres de l'Ebre, i sembra amb humitats molt baixes, pocs núvols, alguns de prims que van pentinant al cel i poca cosa més. El dimarts encara tindrem aquesta situació més aviat tranquil·la al matí i al migdia, pocs núvols, i pel que fa a la temperatura, doncs tornarà a despertar fresqueta, però menys que aquest matí de dilluns. Atenció, perquè la tarda i vespre de dimarts sí que apareixeran núvols, primer cap al Prepirineu i l'interior gironí, i ja la tarda i vespre més aviat de dimarts cap a l'interior barceloní. La nit de dimarts a dimecres tindrem fortes tempestes entre la costa de Barcelona i la de Tarragona. Per tant, precaució quan es faci ja de nit el dimarts. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís. M'hi connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs estic aquesta hora que està tallada la C-37 de Sant Pere de Torelló, doncs, de Torelló, en tots dos sentits de la marxa per un accident que hi ha hagut ja fa una estona. En aquesta via es registren 2 quilòmetres de cua cap al desviament, cap a la C-37R, cap a la B-5224. A la resta de la xarxa viària catalana, retencions habituals a vies properes a Barcelona, com són la C58 i la C33, amb cues entre Montcada i el Nus de la Trinitat, aturades també a l'autovia 2, a Cornellà en tots els sentits de la marxa, a la ronda litoral, aturades a la zona portuària en sentit Trinitat i també a la Barceloneta en sentit Llobregat, i trànsit dens amb aturades intermitents a la ronda de dalt entre la carretera d'Esplugues i Sant Gervasi en sentit Trinitat. De moment això és el més destacat des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Fabriquem talent i innovació amb les incubadores de projectes de logística 4.0 i impressió 3D. Fabriquem una nova economia, apostant per la sostenibilitat amb la creació d'un ecosistema d'indústria 4.0 referent al món, el The Factory Barcelona. I és que fabriquem ocupació per a més de 137.000 treballadors en un espai de més de 10 milions de metres quadrats, amb serveis d'avantguarda i avantatges competitius per a més de 270 empreses. Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Fabriquem oportunitats per al teu futur.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Consell de Ministres aprovarà demà el Pla de Regeneració Democràtica contra les notícies falses que Pedro Sánchez va anunciar abans de l'estiu.
Ho ha anunciat aquest dilluns el president del govern en una reunió per encetar el nou curs polític amb diputats i senadors del PSOE i que s'ha celebrat al Congrés. Sánchez espera comptar amb el suport del Partit Popular, ja que assegura que el pla emana de la Constitució i que defensa el dret dels ciutadans a una informació veraç. El president del govern també ha aprofitat la compareixença per defensar de nou, davant dels seus barons, el nou model de finançament autonòmic que assegura que tindrà en compte totes les particularitats. Per Sánchez, la reforma ha de servir per blindar els pilars de l'estat del benestar que està en mans de les autonomies.
Un model que contrasta, diu, amb el que practica el Partit Popular, que, segons el president del govern espanyol, el destrueix. Pere Sanz.
El president del govern, Pedro Sánchez, ha tornat a defensar la necessitat d'impulsar un nou sistema de finançament que tingui, ha dit, les particularitats de les diferents comunitats autònomes. Sánchez ha afegit que aquest sistema ha de garantir la igualtat entre tots els espanyols.
Vamos a defender un nuevo sistema de financiación autonómica, como antes comentaba el portavoz del grupo parlamentario, que garantice la igualdad entre españoles. Mirad, ha habido mucho debate en la conversación publicada, pero nuestro modelo de financiación autonómica es el mismo en todos los territorios. Es blindar los pilares del estado del bienestar que están en manos de las comunidades autónomas atendiendo a las particularidades de cada uno de esos territorios. El de la oposición, ¿cuál es? Privatizar esos servicios públicos y confrontar territorios.
Sánchez ha exposat davant els diputats, senadors i europarlamentaris del PSOE els principals reptes del curs polític i ha avançat que demà el Consell de Ministres aprovarà un pla d'acció de regeneració democràtica per lluitar contra la desinformació d'alguns mitjans de comunicació. En la seva intervenció, Sánchez ha convidat els diputats i senadors a treballar des de la negociació i l'acord amb altres formacions polítiques.
Per la seva banda, la viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret, ha defensat que les negociacions sobre els pressupostos de la Generalitat i el finançament singular s'han de treballar en paral·lel.
De tota manera, Moret ha afegit que l'acord de finançament no està vinculat als comptes.
L'acord d'investidura no parla de pressupostos, parla de finançament. Per tant, l'acord d'investidura amb Esquerra Republicana està concretat i definit, diguéssim, no té res a veure, o no hauria de tenir res a veure, doncs amb els exercicis ordinaris de construir, de configurar pressupostos institucionals.
I tot plegat el mateix dia que el Tribunal Constitucional ha paralitzat els recursos de les autonomies del PP i la de Castella-La Manxa en mans del PSOE contra l'amnistia, 15 en total.
L'organisme ha pres la decisió mentre estudia si els governs i els parlaments estan o no legitimats per recórrer una norma penal. Ara per ara, doncs, el Tribunal Constitucional només ha acceptat el recurs que va presentar el Suprem.
Des del Partit Popular, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, assegura que seria una arbitrarietat extraordinària que el Tribunal Constitucional fixés que les comunitats autònomes no poden recórrer la llei d'amnistia.
El líder popular ha desitjat que no es consensuïn els recursos de les comunitats. A part seu, representen els interessos del conjunt de l'Estat i dels ciutadans de cada territori, de manera que han de poder expressar-se sobre la norma.
Encara parlant de política, la regidora de Pineda de Mar, Noemí Llorenç, que va denunciar el senador Eduard Pujol per assetjament sexual, ha demanat ara perdó i ha reconegut que va fer servir el seu fals testimoni per fer mal al dirigent de Junts per Catalunya. Ràdio Calella, Naomi Esteve.
El cas Pujol va esclatar l'any 2020 i ara, 4 anys després, Llorenç ha admès que, senzillament, va mantenir una relació, diu, afectiva, consentiva, que no va acabar del tot bé. Així ho explica ella mateixa en una carta adreçada al jutge que instrueix el procediment penal contra ella per un presumpte delicte d'injúries i calumnes que va presentar Pujol i que avui publica el diari El País. Eduard Pujol li ha concedit el perdó i això l'eximeix de qualsevol conseqüència penal. Llorenç ha declinat fer declaracions al respecte. En l'escrit relata que s'ha sentit manipulada per diverses persones de Junts i que la van fer servir per atacar políticament a Eduard Pujol. En aquell moment, ell era el número 2 dels juntaires al Parlament i tenia una gran projecció pública. El jutge va concloure l'any 2022 que es tractava d'injúries i el partit el va readmetre i des del 2023 és senador a les Corts Espanyoles. Pujol va emprendre accions legals contra Llorenç i una altra dona veïna de Vilafranca del Penedès que també va manifestar haver estat assetjada.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Titular també destacat de la jornada, el sector de pisos turístics de Barcelona reclama 1.000 milions d'euros per l'eliminació de llicències. Apertur xifra en com a mínim aquesta quantitat les reclamacions de responsabilitat patrimonial al govern per l'aplicació de la normativa dels habitatges d'ús turístic.
Un càlcul que valora les pèrdues per les inversions fetes i els guanys del futur, segons ha justificat aquest dilluns el seu president Enrique Alcántara, qui també ha apuntat que l'afectació es concentra en uns 1.500 habitatges i una vintena d'empreses gestores.
A dia d'avui s'han presentat reclamacions patrimonials contra la Generalitat de Catalunya per valor de 1.000 milions d'euros i entenem que des dels propietaris de l'associació probablement estiguem parlant cap al mes de novembre d'uns 3.000 milions d'euros total que s'acabaran reclamant.
D'altra banda, Alcántara ha avisat que hi ha una falsa afirmació que els hotels no treuen habitatge i ha apuntat que els destrueixen de forma irreversible. El president també ha dit que fa més d'un any que esperen una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona.
En successos, 11 famílies desallotjades de dos edificis a Tarragona per esquerdes a la façana. Segons els bombers, la viga mestra que suporta càrregues i les distribueix hauria cedit. Anem, però, cap allà per saber en quina situació estan els veïns afectats. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique, bona tarda.
Bona tarda, companys i companyes. És que som al carrer Unió de Tarragona. Ara mateix es troba tallat per bombers i també la Guàrdia Urbana fins a nou avís. Els bombers treballen en reforçar l'edifici número 3 del carrer Unió de Tarragona, gairebé al vell mig de la ciutat, també amb molta expectació de gent, també que també veu com els bombers hi treballen. I seria l'edifici número 3 del carrer Unió que tindria aquest risc, com molt bé explicaves, d'esfondrament. També s'han desallotjat aquestes 11 famílies, com anomenades, 5 d'elles del carrer número 5 del carrer Unió, perquè ja s'ha atorgat atorgament preventiu, i és que el carrer 5 no presenta aquestes dificultats, però sí que és cert que el risc d'esfondrament del carrer número 3 podria afectar aquest edifici colindant i, per tant, per precaució, s'ha hagut de desallotjar també els veïns. Ja fa dies que els veïns sentien diversos sorolls des de l'immoble, segons hem pogut saber, i no ha sigut fins avui, quan ha vingut un operari i quan han fet aquestes comprovacions, han sigut els bombers que han desallotjat preventivament l'edifici i han, doncs, apuntalat que són les tasques que estan fent ara mateix per tal d'evitar cap complicació. De moment està tallat el carrer Unió de Tarragona, una via principal on també diversos veïns que tenien els seus vehicles aparcats han hagut de readreçar-se als altres carrers per poder retirar els seus vehicles i de moment estarem ben pendents si aquests 15 operaris aconsegueixen apuntar l'edifici i les famílies del carrer número 5, com a mínim avui, poden tornar també a les seves cases. Seguirem pendents la reobertura també del trànsit pel carrer Unió de Tarragona i sobretot de l'estat de l'edifici del carrer número 3 del carrer Unió que presenta aquestes esquerdes i esfondraments.
Moltíssimes gràcies, Eric. Efectivament, seguirem pendents. També en successos, l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 4 anys i 6 mesos de presó a Àngela Dobrovolski, a la que considera culpable d'un delicte de lesions agreujades. El tribunal, però, no considera el delicte de tentativa d'assassinat contra la seva parella, Josep Maria Mainat, productor televisiu i exmembre de La Trinca.
A més, Dobrovolski, que està en presó provisional, no es podrà apropar menys de 1.000 metres de Mainat durant 8 anys i 6 mesos. L'Audiència sí que l'absol del delicte de descobriment i revelació de secrets, ja que Mainat la va perdonar per haver entrat al seu correu electrònic sense permís.
Notícies en xarxa.
Arrenca la Setmana Europea de la Mobilitat amb tot un seguit d'activitats adreçades a fomentar uns desplaçaments més sostenibles. Coincidint amb aquesta campanya, avui s'ha posat en marxa un nou bus entre Parets i Barcelona. Vallès Visió, Pau Sepúlveda.
Des d'avui, cada hora i 50 minuts surt el bus E26 des de Parets en direcció a Barcelona. Amb 5 parades a Parets i 4 a Mollet, durant tot el dia es faran 9 expedicions en cada sentit. Un servei que permet enllaçar Barcelona i el Baix Vallès d'una manera més directa, amb més freqüència i amb menys parades, i per tant amb més velocitat. El primer viatge ha sortit a les 6 del matí des de Parets i l'últim ho farà a les 8:40 del vespre. En el sentit invers, des de Barcelona, és a les 7 del matí i les 9:40 del vespre, respectivament. Uns trajectes que d'inici a final tenen una durada màxima prevista d'una hora. Així ho explicava el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, Manel Nadal.
A mi em sembla que és una millora important per al municipi, que a partir d'ara tindrà dues línies directes en Barcelona, dues ExpressCat, no? Això és molt important. Aquestes línies ExpressCat en tenim 45 a tot Catalunya, dos a Parets, i per tant és un fet important per a aquest municipi disposar d'aquest servei.
Les parades i els horaris es poden consultar al web de Segalers.
I Girona ha començat a multar avui els ciclistes que circulen per zones prohibides del barri vell. Girona FM, Jana Fontbona.
Durant les últimes 6 setmanes s'ha dut a terme una campanya informativa sobre les principals normes de circulació i avui s'engega la segona fase amb l'aplicació de les primeres sancions. La regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Liu, ha explicat la importància per la circulació que suposarà la normativa.
Entenem i ens agradaria que fos una campanya sancionadora fluixa, perquè vol dir que la gent doncs circula bé i conviu bé amb el vianant, que és el que ens interessa a la ciutat de Girona, que sabeu que evidentment el vianant és la prioritat en aquesta mobilitat sostenible que estem potenciant i volem que sigui així.
Aquestes sancions seran a diari, amb multes de fins a 200 euros. Segons ha explicat també Aliu, consistirà en patrulles estàtiques en llocs aleatoris, sobretot del barri vell i el Mercadal, que sancionaran aquells ciclistes que estiguin duent a terme una mala circulació. També en termes de mobilitat, avui a la tarda tindrà lloc el ple de l'Ajuntament, on està prevista l'aprovació inicial de l'ordenança de la zona de baixes emissions, que portarà diversos canvis en relació a la mobilitat a Girona.
En marxa una nova campanya per immunitzar contra la bronquiolitis als nadons menors de 6 mesos. La primera que es va fer a Catalunya l'any passat va reduir el 90% els ingressos de bebès a les unitats de cures intensives i a planta dels hospitals. Ja som en època de circulació d'aquest virus, Maite Polo.
Per internet o per telèfon. A partir d'avui, els pares i mares poden demanar visita a infermeria per posar la injecció contra el virus respiratori sincitial si el seu fill o filla és menor de mig any. Tanmateix, un SMS els ho recordarà entre avui i demà. 9 de cada 10 famílies gairebé van decidir posar-la l'any passat i el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, fa una crida a no dubtar i utilitzar els recursos que tenim a l'abast.
Ens preocupa que les famílies responguin, que facin la immunització, perquè és important. Sabem que és una cosa que funciona, que la tenim a l'abast, que fem un esforç per poder-ho fer i és senzill i sense contraindicacions.
El Departament de Salut té 65.000 dosis contra el virus respiratori sincitial perquè calcula que naixeran aquest nombre de nadons des de l'abril d'aquest any fins al març de l'any vinent. Costen 14 milions d'euros. Una curiositat, tècnicament no és una vacuna, sinó una immunització amb un anticòs monoclonal.
Per cert, que el Departament de Salut farà una repesca dels adolescents que encara no estan vacunats contra el virus del papiloma humà.
Convidaran els nois d'entre 12 i 14 anys a posar-se la injecció que evita diversos tipus de càncer derivats d'aquest virus de transmissió sexual.
I més coses. A partir d'avui, les aixetes tenen aigua a les 24 hores al dia a totes les cases de l'Espluga de Francolí. S'acaba així amb 2 anys de talls nocturns permanents per la falta d'aigua a l'Espluga FM, Laia Molné.
L'aigua tornarà avui amb total normalitat després que el projecte per fer arribar la canonada del Consorci d'Aigües de Tarragona sigui una realitat. Després de 7 mesos de treball, ja estan connectats als 4 quilòmetres de distància des de Montblanc fins al municipi per acabar amb un problema endèmic, tal com assegura l'alcalde d'Espluga de Francolí, Josep Maria Vidal.
Amb alegria, perquè al final era un projecte que s'esperava des de feia anys i, a part, doncs, el problema de l'aigua ha sigut un problema endèmic de l'Espluga de Francolí.
Un canvi que ha tingut una molt bona rebuda per part de la població. Rocío Pérez es mostra eufòrica en poder recuperar l'aigua 24 hores.
Con un alivio enorme, enorme, porque era durante 2 años hemos estado, yo, por ejemplo, que no tenía ni depósito de agua en casa, era en el moment que se cortava, s'acabava l'aigua.
Una situació que ha obligat a canviar moltes rutines, tal i com afirmava Jordi Jové.
Ma filla, per exemple, que no té dipòsit, doncs ella s'havia d'adequar a les hores que arribava l'aigua.
Gràcies a aquesta connexió s'espera que els veïns de l'Espluga puguin gaudir de l'aigua amb regularitat a partir d'avui mateix.
Música. En cultura, a aquesta hora en marxa la inauguració de l'exposició Montserrat 1000 anys al Palau Robert amb la presència del president Salvador Illa.
La mostra presenta les claus de la Fundació de l'Abadia a través d'un viatge virtual inèdit al cor del monestir i també dels testimonis de molta gent que hi han establert vincles de tota mena.
Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó.
L'exposició Montserrat 1000 anys al Palau Robert és una de les activitats programades per celebrar el mil·lenari del monestir de Montserrat. I és que a través d'un breu recorregut, els visitants podran descobrir les dues cares del monestir, la Montserrat de la gent i la Montserrat monàstica, totes dues amb l'objectiu d'apropar les diferents vivències del monestir a la ciutadania. Ens ho expliquen els dos comissaris, Marc Sureda i Sergi Martín.
Montserrat 1000 anys és una exposició que intenta explicar què és Montserrat, amb dues meitats, amb dos grans apartats. Un que explica Montserrat portes endins, què és el monestir, què és la vida monàstica i que invita a entrar en espais poc coneguts a l'interior del monestir.
També hi trobareu l'experiència de molts testimonis que des de diferents punts de vista ens expliquen aquest vincle emocional, aquest vincle cultural que des de fa generacions catalans i catalanes tenen amb la muntanya.
La mostra Montserrat 1000 anys estarà al Palau Robert fins al 6 de gener.
També en cultura, la propera setmana del llibre en català arrencarà divendres. Tot i el canvi d'ubicació, l'organització confia superar els 62.000 visitants i les vendes de l'any passat. David Navarro.
La 42a edició de la setmana arrenca amb el repte d'assolir al passeig de Lluís Companys l'èxit del Moll de la Fusta. L'any passat es va aconseguir un increment del 20% de les vendes i ara, tot i veure's obligats a reduir la mida de les parades, l'organització confia que es mantingui la progressió ascendent. Per aconseguir-ho, confien en la coincidència en dates amb les festes de la Mercè i en la fórmula habitual. Moltes activitats, més de 300, entre recitals, concerts, converses o presentacions de novetats i les signatures de llibres. La directora de la setmana, Cristina Domènech, ha explicat que hi haurà autors per a tots els gustos.
Tenim autors com la Laia Aguilar, el Tuli Márquez, tenim aquest nou assaig de la Mercè Ibars de l'art, el Julià de Jòdar, el Vicenç Altaió, la Laia Vinyes, el Joan Jopallàs, el Ricard F. És a dir, tenim moltíssims autors que estan triant ara llibres i n'han tret durant l'any. Altres més populars, com el Xavi Coral o l'Adam Martín. En fi, una llista d'autors que estaran presents a la setmana i presentaran els seus llibres, no?
En total es presentaran un centenar de novetats editorials. També destaquen les jornades temàtiques dedicades a àmbits com el còmic, la novel·la negra o el feminisme.
I encara a Barcelona, el nou Molino obrirà portes el 27 d'octubre amb una programació sobretot musical i amb capacitat per 250 persones. La reobertura d'aquest espai significa l'inici de la reactivació de la part de mar del Paral·lel, on se sumarà també el Teatre Arnau, que es començarà a reformar a principis de l'any vinent, a Esther Minguell.
Amb la posada en marxa de nou del Molino, que portava 10 anys tancat, l'Ajuntament de Barcelona vol recuperar el pols artístic d'aquesta zona de la ciutat. En aquesta línia, l'alcalde Jaume Collboni ha anunciat la data de l'inici de les obres per remodelar el Teatre Arnau.
Començarem les obres de rehabilitació de l'Arnau el primer trimestre de l'any vinent. La idea és tenir-ho acabat en 2 anys, 3 anys, això depèn, com és una rehabilitació és complicat, i per tant, arribar al 26-27 amb el Teatre Arnau també reconstruït i en ple funcionament.
A partir del dia 27 d'octubre, el Molino oferirà una programació sobretot musical, amb espai també per l'humor, i ho farà amb un pati de butaques transformat, amb taules, sofàs i cadires, i on també s'hi podrà menjar i beure mentre es gaudeix de l'espectacle. Jordi Reruela, director de Barcelona Events Musicals, encarregats de la gestió de l'equipament, ens detalla la programació que s'oferirà.
Hi haurà molt de jazz, cançó d'autor, hi haurà folk, hi haurà flamenc, hi haurà rumba, però en un format molt pròxim.
De moment, el Molino obrirà de dimecres a diumenge amb 3 sessions i comptarà també amb la complicitat de les entitats culturals i les escoles de música de la ciutat.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça ha anunciat aquest migdia la renovació d'Aitana Bonmatí fins al 2028. La migcampista de Sant Pere de Ribes, guanyadora l'any passat de la Pilota d'Or, amplia el seu vincle amb l'entitat 3 temporades més, ja que finalitzava el seu actual contracte el 30 de juny de 2025. La jugadora blaugrana s'ha mostrat molt feliç per la seva continuïtat al club de la seva vida.
Molt feliç per seguir vinculada al club fins 2028. Al final, aquesta temporada començo la 13a temporada del club. Si l'acabo, seran 16. Què més dir, no?, d'una culer des de ben petita que porta aquest sentiment tan profund a dins i que vol seguir fent història amb aquest club.
Aitana ha assegurat que només estava focalitzada en seguir vestint amb la samarreta del Barça.
clar que sí, era prioritari continuar aquí, continuar a casa, i m'agradaria agrair al presi, a la junta directiva i després a totes les persones que han fet possible que jo segueixi aquí. Ha estat una negociació, com totes, doncs moments millors i pitjors, però crec que ho hem portat entre tots molt bé, crec que ens hem entès molt bé i això és el que em fa més feliç, no? A continuar aquí a casa i bé, gràcies a tots i a totes.
Pel que fa a l'equip masculí, avui s'ha confirmat aquest matí que Dani Olmo té una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta i que estarà entre 4 i 5 setmanes de baixa. A la primera federació, el Nàstic continua invicta i és quart, mentre que el Barça Atlètic se situa 14è, una categoria per sota, segona federació. Aquest diumenge a l'Europa obria el compte de victòries del partit més destacat de la jornada a Terrassa. En aquest grup 3 de la segona federació, el Sant Andreu és líder en ple de punts 9 de 9 i avui hem sabut que Dani Senabré ha deixat de ser l'entrenador de l'Espanyol B per motius personals. L'exentrenador també de l'Europa només ha dirigit el filial Perico en 3 jornades. I un punt més de futbol, perquè el Vic, que retorna a la competició de la Copa del Rei 47 anys després, s'enfrontarà a l'Sporting Maonès. Ràdio Vic, Pep Portet.
Bona tarda. La Unió Esportiva Vic de la Lliga Elite és l'únic equip català que ha entrat aquest migdia al sorteig de la ronda prèvia de la Copa del Rei, celebrat a Madrid. El conjunt biguetà, tercer classificat la temporada passada a la categoria, s'enfrontarà com a local a un històric, com és l'Sporting Maó. A falta de confirmació oficial, el partit apunta el dimecres 9 d'octubre. De l'eliminatòria històrica pels biguetans en parla el seu tècnic Ramon Carrascal.
Doncs bé, davant d'aquest sorteig històric, ens ha tocat l'Sporting Maonès i tant hagués sigut l'adversari que ens hagués tocat que ens hagués fet il·lusió igual, veient una mica les eliminatòries dels cursos anteriors, el Rubí l'any passat, el Mollerussa repetint 2 anys, doncs és una eliminatòria molt, molt difícil. S'ha resolt a pròrrogues i penals els últims anys i, per tant, el que ens espera serà una eliminatòria molt complicada i això sí, hi posarem tota la il·lusió del món.
Serà la segona temporada consecutiva amb Copa del Rei a Vic, després que l'any passat el Badalona Futur, que jugava com a local els seus partits a l'Hipòlit Planàs, rebés el Cádiz de la primera divisió.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
L'únic que vull és cantar-te una cançó, banyar-nos sols, treure'ns la calor, com la canalla, viure d'emocions, fer l'amor a la platja sense fer gaire soroll. L'únic que vull és deixar-nos emportar, som-hi emplegats, sempre mirant davant, donar-ho tot abans que sigui tard. La vida és el que passa quan et tinc al meu costat. L'únic que vull és cantar-te una cançó que ens resumeixi, que parli de tots dos, que parli de tots dos. De tu, de mi, de tu, de res. De tu, de mi, de tu, de res. D'ahir, d'avui, demà i per sempre. Que vull és oferir-te el cel, em tornes boig i jo no tinc remei. Recorreria per tu el món sencer amb una bicicleta antiga i sense frens. L'únic que vull és cantar-te una cançó que ens resumeixi, que parli de tots dos, que parli de tots dos. De tu, de mi, de tu, de res. De tu, de mi, de tu, de res. Demà i per sempre. Demà i per sempre.
és cantar-te una cançó.
Bona malgrat. Ona Malgrat.
Ona Malgrat, 107.4.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El Consell de Ministres aprovarà demà el Pla de Regeneració Democràtica contra les notícies falses que Pedro Sánchez va anunciar abans de l'estiu. Maria Pagès.
Ho ha anunciat el president del govern en una reunió al Congrés per encetar el nou curs polític amb diputats i senadors del PSOE, i en el que també ha tornat a defensar la reforma del sistema de finançament.
Vamos a defender un nuevo sistema de financiación autonómica, como antes comentaba el portavoz del grupo parlamentario, que garantice la igualdad entre españoles. Pero nuestro modelo de financiación autonómica es el mismo en todos los territorios. Es blindar los pilares del estado del bienestar que están en manos de las comunidades autónomas, atendiendo a las particularidades de cada uno de esos territorios. ¿El de la oposición cuál es? Privatizar esos servicios públicos y confrontar territorios.
El Tribunal Constitucional paralitza els recursos de les autonomies del PP i la de Castella-La Manxa en mans del PSOE contra l'amnistia.
L'organisme ha pres la decisió mentre estudia si els governs i els parlaments estan o no legitimats per recórrer a una norma penal. Des del Partit Popular asseguren que seria una arbitrarietat extraordinària que el Tribunal Constitucional rebutgés els recursos.
11 famílies desallotjades de dos edificis a Tarragona per esquerdes a la façana.
Segons els bombers, la biga mestra que suporta càrregues i les distribueix hauria cedit.
Condemnada a 4 anys i 6 mesos de presó, Àngela Dobrovolski, l'Audiència de Barcelona la considera culpable d'un delicte de lesions agreujades contra Josep Maria Mainat, però no d'intent d'assassinat.
Dobrovolski, que està en presó provisional, no es podrà apropar a menys de 1.000 metres de Mainat durant 8 anys i 6 mesos.
En cultura, a aquesta hora s'inaugura oficialment l'exposició Montserrat, 1.000 anys al Palau Robert, amb la presència del president Salvador Illa.
La mostra presenta les claus de la fundació de l'abadia a través d'un viatge virtual inèdit al cor del monestir i també dels testimonis de molta gent que hi ha establert vincles de tota mena. Marc Sureda i Sergi Martín són els comissaris de l'exposició.
Que intenta explicar què és Montserrat amb dues meitats, amb dos grans apartats. Un que explica Montserrat portes endins, què és el monestir, què és la vida monàstica i que invita a entrar en espais poc coneguts a l'interior del monestir.
Trobareu l'experiència de molts testimonis que des de diferents punts de vista ens expliquen aquest vincle emocional que des de fa generacions catalans i catalanes tenen amb la muntanya.
I en esport, Jordi Cervantes, Aitana Bonmatí renova fins al 2028.
El Barça i la migcampista de Sant Pere de Ribes han fet oficial aquest migdia l'ampliació del contracte de la jugadora blaugrana per 3 temporades més. L'última guanyadora de la Pilota d'Or finalitzava la seva vinculació el 30 de juny de 2025 i d'aquesta manera podria arribar a les 16 temporades vestint la samarreta blaugrana.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un temps idèntic al que estem tenint avui del que hi va haver al cap de setmana. Situació molt càlida aquesta tarda, hem arribat als 30 graus de màxima en alguns indrets de Girona, del prelitoral barceloní i també de les comarques de Tarragona, i després d'un matí que sí que ha estat ben frescal. Continua el vent de tramuntana, també el de mestral a les Terres de l'Ebre, i sempre amb humitats molt baixes, pocs núvols, alguns de prims que van pentinant al cel i poca cosa més. El dimarts encara tindrem aquesta situació més aviat tranquil·la al matí i al migdia, pocs núvols, i pel que fa a la temperatura, doncs tornarà a despertar fresqueta, però menys que aquest matí de dilluns. Atenció, perquè la tarda i vespre de dimarts sí que apareixeran núvols, primer cap al Prepirineu i l'interior gironí, i ja la tarda i vespre més aviat de dimarts cap a l'interior barceloní. La nit de dimarts a dimecres tindrem fortes tempestes entre la costa de Barcelona i la de Tarragona, per tant, precaució quan es faci ja de nit el dimarts. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Correctem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs aquesta hora ja s'ha normalitzat la circulació a la C37 a Sant Pere de Torelló i també va normalitzant-se el trànsit a les vies més properes a Barcelona. De fet, només ens consta intensitat a la C58 en el tram final entre Montcada i el Nus de la Trinitat. també aturades encara a la C16 a Terrassa en sentit nord per unes obres. Ahir a les rondes, doncs, cues puntuals a la ronda de dalt a Sarrià en sentit Trinitat i a la ronda litoral a la zona de la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment això és tot des de la Secretaria de Trànsit. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Consell de Ministres aprovarà demà el Pla de Regeneració Democràtica contra les notícies falses que Pedro Sánchez va anunciar abans de l'estiu.
Ho ha anunciat aquest dilluns el president del govern en una reunió per encetar el nou curs polític amb diputats i senadors del PSOE i que s'ha celebrat al Congrés. Sánchez espera comptar amb el suport del Partit Popular, ja que assegura que el pla emana de la Constitució i que defensa el dret dels ciutadans a una informació veraç. El president del govern també ha aprofitat la compareixença per defensar de nou davant dels seus barons el nou model de finançament autonòmic que assegura que tindrà en compte totes les particularitats. Per Sánchez, la reforma ha de servir per blindar els pilars de l'estat de benestar que estan en mans de les autonomies.
Un model que contrasta, diu, amb el que practica el Partit Popular, que, segons el president del govern espanyol, el destrueix. Pere Sanz.
El president del govern, Pedro Sánchez, ha tornat a defensar la necessitat d'impulsar un nou sistema de finançament que tingui, ha dit, les particularitats de les diferents comunitats autònomes. Sánchez ha afegit que aquest sistema ha de garantir la igualtat entre tots els espanyols.
Vamos a defender un nuevo sistema de financiación autonómica, como antes comentaba el portavoz del grupo parlamentario, que garantice la igualdad entre españoles. Mirad, ha habido mucho debate en la conversación publicada, pero nuestro modelo de financiación autonómica es el mismo en todos los territorios. Es blindar los pilares del estado del bienestar que están en manos de las comunidades autónomas atendiendo a las particularidades de cada uno de esos territorios. ¿El de la oposición cuál es? Privatizar esos servicios públicos y confrontar territorios.
Sánchez ha exposat davant els diputats, senadors i europarlamentaris del PSOE els principals reptes del curs polític i ha avançat que demà el Consell de Ministres aprovarà un pla d'acció de regeneració democràtica per lluitar contra la desinformació d'alguns mitjans de comunicació. En la seva intervenció, Sánchez ha convidat els diputats i senadors a treballar des de la negociació i l'acord amb altres formacions polítiques.
Per la seva banda, la viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret, ha defensat que les negociacions sobre els pressupostos de la Generalitat i el finançament singular s'han de treballar en paral·lel.
De tota manera, Moret ha afegit que l'acord de finançament no està vinculat als comptes.
L'acord d'investidura no parla de pressupostos, parla de finançament. Per tant, l'acord d'investidura amb Esquerra Republicana està concretat i definit, diguéssim, no té res a veure, o no hauria de tenir res a veure, doncs, amb els exercicis ordinaris de construir, de configurar pressupostos institucionals.
Tot plegat el mateix dia que el Tribunal Constitucional ha paralitzat els recursos de les autonomies del PP i la de Castella-La Manxa en mans del PSOE contra l'amnistia, 15 en total.
L'organisme ha pres la decisió mentre estudia si els governs i els parlaments estan o no legitimats per recórrer una norma penal. Ara per ara, doncs, el Tribunal Constitucional només ha acceptat el recurs que va presentar el Suprem.
Des del Partit Popular, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, assegura que seria una arbitrarietat extraordinària que el Tribunal Constitucional fixés que les autonomies de les comunitats autònomes no poden recórrer la llei d'amnistia.
El líder popular ha desitjat que no es consensuïn els recursos de les comunitats. A parer seu, representen els interessos del conjunt de l'Estat i dels ciutadans de cada territori, de manera que han de poder expressar-se sobre la norma.
Encara parlant de política, la regidora de Pineda de Mar, Noemí Llorenç, que va denunciar el senador Eduard Pujol per assetjament sexual, ha demanat ara perdó i ha reconegut que va fer servir el seu fals testimoni per fer mal al dirigent de Junts per Catalunya, Ràdio Calella, Naomi Esteve.
El cas Pujol va esclatar l'any 2020 i ara, 4 anys després, Llorenç ha admès que, senzillament, va mantenir una relació, diu, afectiva, consentiva, que no va acabar del tot bé. Així ho explica ella mateixa en una carta adreçada al jutge que instrueix el procediment penal contra ella per un presumpte delicte d'injúries i calumnes que va presentar Pujol i que avui publica el diari El País. Eduard Pujol li ha concedit el perdó i això l'eximeix de qualsevol conseqüència penal. Llorenç ha declinat fer declaracions al respecte. En l'escrit, relata que s'ha sentit manipulada per diverses persones de Junts i que la van fer servir per atacar políticament a Eduard Pujol. En aquell moment, ell era el número 2 dels juntaires al Parlament i tenia una gran projecció pública. El jutge va concloure l'any 2022 que es tractava d'injúries i el partit el va readmetre i des del 2023 és senador a les Corts Espanyoles. Pujol va emprendre accions legals contra Llorenç i una altra dona veïna de Vilafranca del Penedès que també va manifestar haver estat assetjada.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Titular també destacat de la jornada, el sector de pisos turístics de Barcelona reclama 1.000 milions d'euros per l'eliminació de llicències. A part, Artur xifra en com a mínim aquesta quantitat les reclamacions de responsabilitat patrimonial al govern per l'aplicació de la normativa dels habitatges d'ús turístic.
Un càlcul que valora les pèrdues per les inversions fetes i els guanys del futur, segons ha justificat aquest dilluns el seu president Enrique Alcántara, que també ha apuntat que l'afectació es concentra en uns 1.500 habitatges i una vintena d'empreses gestores.
A dia d'avui s'han presentat reclamacions patrimonials contra la Generalitat de Catalunya per valor de 1.000 milions d'euros i entenem que des dels propietaris de l'associació probablement estiguem parlant cap al mes de novembre d'uns 3.000 milions d'euros total que s'acabaran reclamant.
D'altra banda, Alcántara ha avisat que hi ha una falsa afirmació que els hotels no treuen habitatge i ha apuntat que els destrueixen de forma irreversible. El president també ha dit que fa més d'un any que esperen una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona.
En successos, 11 famílies desallotjades de dos edificis a Tarragona per esquerdes a la façana. Segons els bombers, la viga mestra que suporta càrregues i les distribueix hauria cedit. Anem cap allà, però, per saber en quina situació estan els veïns afectats. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique, bona tarda.
Bona tarda, companys. Doncs la darrera hora és que a 9:15 del vespre es produirà una reunió entre bombers i Guàrdia Urbana per als veïns del carrer número 5 puguin tornar a les seves cases. Sí que és veritat que encara continuaran els treballs, però de la façana de l'edifici número 3 del carrer Unió, que com molt bé explicàveu, té aquest risc de desfondament de l'edifici. De fet, ja estan treballant fins a 15 puntals, hores d'ara, on han substituït una viga que estaria en mal estat i això permetria poder tornar i que no hi hagi aquest risc d'esfondament i afectés a la part de l'edifici número 5 del carrer Unió. Com molt bé explicaves, aquest matí s'havia produït aquesta sessió de la jàssera del pis superior dels dipòsits d'aigua, però ja fa dies que els veïns també sentien sorolls i ha sigut quan un obrer avui amb les comprovacions pertinents ha decidit doncs, trucar al servei de bombers i els bombers han volgut desallotjar aquestes 11 famílies que ara de moment estan a l'expectativa, rondant també per veure si poden tornar a aquesta normalitat. De moment també el carrer Unió que es manté tallat, encara el trànsit, una de les vies principals de la ciutat de Tarragona, amb també expectació de persones que s'hi volen apropar, que es preocupen per les famílies, i és per això que s'està actuant, sobretot en aquest edifici número 3 del carrer Unió, que és el que presentaria aquests problemes d'apuntalar-lo i poder-lo al final rehabilitar. I sí que és cert que aquelles famílies del carrer Unió número 3 sí que se'ls ha otorgat doncs, un allotjament preventiu. Per tant, seguirem ben pendents que es pugui produir aquesta reunió entre bombers i Guàrdia Urbana perquè els veïns del carrer Unió número 5 puguin tornar com a mínim a les seves llars.
Doncs moltíssimes gràcies, Eric, des de Tarragona per aquesta última hora. I en successos també l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 4 anys i 6 mesos de presó a Àngela Dobrovolski, a la que considera culpable d'un delicte de lesions agreujades. El tribunal, però, descarta el delicte de temptativa d'assassinat contra la seva parella, Josep Maria Mainat, productor televisiu i exmembre de la Trinca.
A més, Dobrovolski, que està en presó provisional, no es podrà apropar menys de 1.000 metres de Mainat durant 8 anys i 6 mesos. L'Audiència sí que l'absol del delicte de descobriment i revelació de secrets, ja que Mainat la va perdonar per haver entrat al seu correu electrònic sense permís.
Notícies en xarxa.
Arrenca la Setmana Europea de la Mobilitat amb tot un seguit d'activitats adreçades a fomentar uns desplaçaments més sostenibles. Coincidint amb aquesta campanya, avui s'ha posat en marxa un nou bus entre Parets i Barcelona. Vallès Visió, Pau Sepúlveda.
Des d'avui, cada hora i 50 minuts, surt el bus E26 des de Parets en direcció a Barcelona. Amb 5 parades a Parets i 4 a Mollet, durant tot el dia es faran 9 expedicions en cada sentit. Un servei que permet enllaçar Barcelona i el Baix Vallès d'una manera més directa, amb més freqüència i amb menys parades, i per tant amb més velocitat. El primer viatge ha sortit a les 6 del matí des de Parets i l'últim ho farà a les 8:40 del vespre. En el sentit invers, des de Barcelona, és a les 7 del matí i les 9:40 del vespre respectivament. Uns trajectes que d'inici a final tenen una durada màxima prevista d'una hora. Així ho explicava el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, Manel Nadal.
A mi em sembla que és una millora important per al municipi, que a partir d'ara tindrà dues línies directes en Barcelona, dos ExpressCat, no? Això és molt important. Aquestes línies ExpressCat en tenim 45 a tot Catalunya, dos a Parets, i per tant és un fet important per a aquest municipi disposar d'aquest servei.
Les parades i els horaris es poden consultar al web de Segalers.
I Girona ha començat a multar avui els ciclistes que circulen per zones prohibides del barri vell. Girona FM, Jana Fontbona.
Durant les últimes 6 setmanes s'ha dut a terme una campanya informativa sobre les principals normes de circulació i avui s'engega la segona fase amb l'aplicació de les primeres sancions. La regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Liu, ha explicat la importància per la circulació que suposarà la normativa.
Entenem i ens agradaria que fos una campanya sancionadora fluixa perquè vol dir que la gent doncs circula bé i conviu bé amb el vianant, que és el que ens interessa a la ciutat de Girona, que sabeu que evidentment el vianant és la prioritat en aquesta mobilitat sostenible que estem potenciant i volem que sigui així.
Aquestes sancions seran a diari, amb multes de fins a 200 euros. Segons ha explicat també a Liu, consistirà en patrulles estàtiques en llocs aleatoris, sobretot del barri Vell i el Mercadal, que sancionaran aquells ciclistes que estiguin duent a terme una mala circulació.
Notícies en xarxa.
En marxa una nova campanya per immunitzar contra la bronquiolitis als nadons menors de 6 mesos. La primera que es va fer a Catalunya l'any passat va reduir el 90% dels ingressos de bebès a les unitats de cures intensives i a planta dels hospitals. Ja som en època de circulació d'aquest virus. Maite Polo.
Per internet o per telèfon. A partir d'avui, els pares i mares poden demanar visita a infermeria per posar la injecció contra el virus respiratori sincitial si el seu fill o filla és menor de mig any. Tanmateix, un SMS els ho recordarà entre avui i demà. 9 de cada 10 famílies gairebé van decidir posar-la l'any passat i el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, fa una crida a no dubtar i utilitzar els recursos que tenim a l'abast.
Ens preocupa que les famílies responguin, que facin la immunització, perquè és important. Sabem que és una cosa que funciona, que la tenim a l'abast, que fem un esforç per poder-ho fer i és senzill i sense contraindicacions.
El Departament de Salut té 65.000 dosis contra el virus respiratori sincitial perquè calcula que naixeran aquest nombre de nadons des de l'abril d'aquest any fins al març de l'any vinent. Costen 14 milions d'euros. Una curiositat, tècnicament no és una vacuna, sinó una immunització amb un anticòs monoclonal.
Per cert, que el Departament de Salut farà una repesca dels adolescents que encara no estan vacunats contra el virus del papiloma humà.
Convidaran els nois d'entre 12 i 14 anys a posar-se la injecció que evita diversos tipus de càncer derivats d'aquest virus de transmissió sexual.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten Ràdio Rosselló, Ràdio Sant Fruitós i Premià Mèdia.
A Rosselló, demà dimarts, obre portes el menjador social. Amb uns mesos de demora, en aquest cas per la posada en marxa de la cuina, ara ja situada a la llar de jubilats. Es tracta d'un servei que pretén oferir un menú equilibrat a les persones majors de 65 anys del municipi. Els preus són 6 euros i 3 euros per les persones que tinguin una bonificació de caire econòmic. El servei, com dèiem, arrenca demà a la 1 del migdia amb prop d'una desena d'usuaris.
A Sant Fruitós comença una campanya per fomentar l'envelliment actiu de la gent gran. Es tracta d'un programa d'activitats fixes de tota mena durant tot l'any i que s'ofereix exclusivament a les persones que estiguin jubilades. Ho explica la regidora d'Atenció a les Persones de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, Núria Clarella.
Activitats que ens demanen. Comencen avui mateix dilluns les inscripcions. Sabem que hi haurà gran afluència, sabem que hi ha molta gent interessada.
Alguns exemples d'activitats seran, per exemple, sessions de cos i consciència, classes de ball, de qigong i també sessions de bingo intergeneracional, entre moltes d'altres. L'objectiu és que les persones grans puguin sortir de casa i d'aquesta manera fomentar el seu envelliment actiu.
A Premià de Mar, el Museu Romà ha estat reconegut amb el prestigiós 10è Premi Nacional de Museologia en projectes de creació o reforma integral gràcies a la posada en valor del patrimoni cultural i històric i fer-lo atractiu a noves generacions. La Carme Tormes, directora del museu.
És un reconeixement a aquesta feina i, per una altra banda, per nosaltres també és important perquè és el reconeixement fet pels professionals de museus.
Un museu que fa servir tecnologies modernes i un enfocament pedagògic innovador que li han permès fer-se amb aquest guardó.
En cultura, a aquesta hora en marxa l'inauguració de l'exposició Montserrat 1000 anys al Palau Robert amb la presència del president Salvador Illa.
La mostra presenta les claus de la fundació de l'abadia a través d'un viatge virtual inèdit al cor del monestir i també dels testimonis de molta gent que hi han establert vincles de tota mena.
Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó.
L'exposició Montserrat, mil anys al Palau Robert és una de les activitats programades per celebrar el mil·lenari del monestir de Montserrat. I és que a través d'un breu recorregut, els visitants podran descobrir les dues cares del monestir, la Montserrat de la gent i la Montserrat monàstica, totes dues amb l'objectiu d'apropar les diferents vivències del monestir a la ciutadania. Ens ho expliquen els dos comissaris, Marc Sureda i Sergi Martín.
Montserrat mil anys és una exposició que intenta explicar què és Montserrat, amb dues meitats, amb dos grans apartats. Un que explica Montserrat portes endins, què és el monestir, què és la vida monàstica i que invita a entrar en espais poc coneguts a l'interior del monestir.
També hi trobareu l'experiència de molts testimonis que des de diferents punts de vista ens expliquen aquest vincle emocional, aquest vincle cultural que des de fa generacions catalans i catalanes tenen amb la muntanya.
La mostra Montserrat mil anys estarà al Palau Robert fins al 6 de gener.
Encara a Barcelona, el nou Molino obrirà portes el 27 d'octubre amb una programació sobretot musical i amb capacitat per 250 persones. La reobertura d'aquest espai significa l'inici de la reactivació de la part de mar del Paral·lel, on se sumarà també el Teatre Arnau, que es començarà a reformar a principis de l'any vinent. Esther Minguell.
Amb la posada en marxa de nou del Molino, que portava 10 anys tancat, l'Ajuntament de Barcelona vol recuperar el pols artístic d'aquesta zona de la ciutat. En aquesta línia, l'alcalde Jaume Collboni ha anunciat la data de l'inici de les obres per remodelar el Teatre Arnau.
Començarem les obres de rehabilitació de l'Arnau el primer trimestre de l'any vinent. La idea és tenir-ho acabat en 2 anys, 3 anys, això depèn, com és una rehabilitació és complicat, i per tant arribar al 26-27 amb el Teatre Arnau també reconstruït i en ple funcionament.
A partir del dia 27 d'octubre, el Molino oferirà una programació sobretot musical, amb espai també per l'humor, i ho farà amb un pati de butaques transformat, amb taules, sofàs i cadires, i on també s'hi podrà menjar i beure mentre es gaudeix de l'espectacle. Jordi Reruela, director de Barcelona Events Musicals, encarregats de la gestió de l'equipament, ens detalla la programació que s'oferirà.
Hi haurà molt de jazz, cançó d'autor, hi haurà folk, hi haurà flamenc, hi haurà rumba, però en un format molt pròxim.
De moment, el Molino obrirà de dimecres a diumenge amb 3 sessions i comptarà també amb la complicitat de les entitats culturals i les escoles de música de la ciutat.
L'art i la ciència i la tecnologia s'uneixen a Barcelona a Badalona per reflexionar sobre els grans reptes de futur. Aquest dilluns s'ha presentat al Port de Badalona la primera edició del Festival Internacional The Gate Future Boundaries, impulsat per la Fundació Èpica La Fura dels Baus, que se celebrarà fins al 3 de novembre. Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez.
És una nova porta a comprendre el món des de diferents perspectives i amb la implicació de la societat. Ho detalla Pep Gatell, president de la Fundació Èpica La Fura dels Baus.
A difuminar una miqueta aquesta figura del científic allà que està tancat, que pugui compartir el seu coneixement amb un tecnòleg. Això ho ha fet molt bé la tecnologia i la ciència. I l'art ha quedat com una mica apartat d'aquest binomi i crec que té que tornar a entrar perquè pot aportar molt al món de la ciència i la tecnologia.
Un dels punts àlgids és l'exposició Oceans in Transformation, una crida urgent sobre els efectes negatius de l'activitat humana en els ecosistemes marins. A més, la European Performing Science Night, el 27 i 28 de setembre, fusionarà ciència i performance en un esdeveniment inèdit que reunirà artistes i científics internacionals. L'actriu Celia Baeza és una de les participants del taller.
El arte se une con la ciencia para superarse y proponer opciones futuristas.
El festival culminarà amb el programa de conferències The Gate Pro, on experts debatran sobre els nous límits i oportunitats que ens ofereix la tecnologia.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça ha anunciat aquest migdia la renovació d'Aitana Bonmatí fins al 2028. La migcampista de Sant Pere de Ribes, guanyadora l'any passat de la Pilota d'Or, amplia el seu vincle amb l'entitat 3 temporades més, ja que finalitzava el seu actual contracte el 30 de juny de 2025. Aitana Bonmatí s'ha mostrat amb moltes ganes de seguir guanyant més títols amb la samarreta blaugrana.
Bé, sempre m'agradaria, que sóc una persona molt ambiciosa, el meu caràcter sempre vol més, no em conformo amb res i crec que seguim tenint equip per lluitar per tot. Sé que el club farà una aposta forta i seguirà fent-la perquè puguem competir per tot durant molts anys, així que la meva ambició sempre és màxima, la de l'equip també, volem seguir guanyant-ho tot i portant aquest escut al més alt del món durant molts anys.
Aquest migdia s'ha sortejat l'eliminatòria prèvia de la Copa del Rei. El Vic, que retorna a la competició 47 anys després, s'enfrontarà a l'Sporting de Maó. al municipal biguetà a partit únic el dimecres 9 d'octubre. En cas de triomf, el conjunt osonenc rebria un equip de primera al seu camp en la següent eliminatòria. El tècnic del Vic, Ramon Carrascal, parla d'il·lusió per afrontar l'eliminatòria contra l'equip menorquí.
Doncs bé, davant d'aquest sorteig històric, ens ha tocat l'Esporting Maonès i tant hagués sigut l'adversari que ens hagués tocat que ens hagués fet il·lusió igual, i tant a casa com a fora. Per tant, ens feia il·lusió tot, perquè ja estar en aquest sorteig doncs realment és històric i estem molt i molt contents.
Pel que fa al bàsquet, acaba de ser presentada la temporada 24-25 de la Lliga CB, on enguany hi haurà 5 equips catalans: Barça, Manresa, Penya, Girona i el nouvingut Lleida. El curs comença el cap de setmana del 28 de setembre. Judit Montoy, Lleida Televisió.
Bona tarda. Sí, avui la principal lliga de bàsquet professional espanyol, podríem dir que aixeca el taló, i de quina manera ho fa? Amb una gran festa que compta amb actuacions musicals i la participació de jugadors dels 18 equips que formaran part de la competició, una competició que enguany es preveu emocionant, sobretot per equips com el Jaiopos Lleida, que enguany per primer cop competirà en la màxima categoria.
Una mica acabant de juntar tot, de conèixer una mica tothom, d'acabar l'equip que estigui al 100%, de saber quin és l'ADN, de que una mica els nous sàpiguen les dinàmiques, sàpiguen una mica el que demana l'entrenador i bueno, una mica pues, per arribar el millor possible, no? Ja et dic, a Zaragoza.
I amb la festa també comença el compte enrere per la primera jornada de Lliga, que en aquest cas serà el proper 28 i 29 de setembre.
En hoquei patins, la selecció espanyola masculina ha començat els World Roller Games d'Itàlia amb un empat a un davant França. Marc Grau ha estat l'autor del gol de la selecció estatal.
Bueno, el primer partit sempre potser és el que més costa. Crec que hem sortit molt concentrats. Veníem aquí d'una preparació de 4-5 setmanes i el grup volia guanyar. És un grup que sempre surt per sumar victòries, però bueno, que ha sigut un empat.
Idèntic resultat per la selecció femenina, que ha jugat a les 3 de la tarda contra Xile 1-1 també.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.